Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Com es diu en aquests casos, rient, hem arribat a l'últim dia de l'any, últim dia del 2024, i el consell a aquesta hora és molt clar, eh? Tapeu-vos, abrigueu-vos, perquè tenim actius avisos per fred ben bé a una dotzena de comarques, totes de la meitat oest del país. Bancs de boira ponent, també a la Catalunya central i a les Terres de l'Ebre, i núvols baixos a l'Empordà. El dia és veritat que hi haurà sol, a la majoria del país, però la nit de Cap d'Any no només serà freda, serà gèlida. Per tant, abrigueu-vos ara i aquesta nit a l'hora de sortir de festa. Si en qualsevol cas teniu preguntes o consultes concretes sobre detalls del temps que farà aquesta nit allà on sigui que passeu la revella, el Tomàs Molina farà una mica de pas a partir de les 10, en temps de tertúlia aquí al matí de Catalunya Ràdio, consultori al voltant de la previsió meteorològica per aquesta nit de Cap d'Any, amb el Tomàs Molina a partir de les 10. De seguida parlem d'això, eh? De seguida parlem també de com pinta la nit de Cap d'Any, però abans ja sabeu que l'últim dia de l'any toca parlar dels preus que ens esperen a l'any nou. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Perquè s'acaben les rebaixes de l'IVA a alguns aliments bàsics, ho recordareu, es van començar a aplicar fa un parell d'anys, quan arran de la guerra d'Ucraïna, sobretot, va pujar molt la inflació. I això què vol dir? Doncs vol dir que a partir de demà, l'1 de gener, moltes coses seran més cares, tot i que, en alguns casos, és veritat que no seran tan cares com eren abans d'aplicar-se aquestes restriccions.
L'IVA de l'oli d'oliva, el pa, la llet, els ous o la fruita passa del 2 al 4%. L'impost que paguem per les pastes passarà del 7,5% al 10%. També pagarem més pel telèfon, pels peatges o per la llum. En aquest cas es calcula que la despesa pujarà uns 100 euros de mitjana a l'any en una família mitjana.
Justament, ja que parlem de la llum, de l'electricitat, el preu de la llum al mercat majorista tanca aquest 2024 amb el preu més baix des de fa 4 anys. Aquesta és bona notícia, eh? Amb una mitjana a l'any d'uns 63,1 euros per megawatt i hora. En qualsevol cas, en aquest context de preus més cars, el 2025, tenim una altra cara de la moneda, tenim una bona notícia. Vaja, la tenen totes aquelles persones que tinguin una hipoteca variable.
La baixada de l'Euribor d'aquest mes de desembre és la novena consecutiva, pot suposar de mitjana un estalvi de gairebé 1.000 euros l'any per a qui li toqui revisar ara la seva quota.
Tot això que espera en aquest 2025, eh? Per tant, a partir de demà, tot això en aquestes pròximes hores. Avui, però, com dèiem, de moment, toca celebrar, toca celebrar que s'acaba l'any. La Marina està morena, el pan fina fa una plena. Que avui més d'un milió de persones a tot Catalunya, més d'un milió, celebraran la nit de Cap d'Any en bars i discoteques. I la patronal de l'oci nocturn preveu que els locals facturin al voltant de 37 milions d'euros en una sola nit, Pol.
Això vol dir que de mitjana són uns 37 euros per cap. Joaquim Boades és secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals.
L'ocupació prevista és d'un 90%. Les entrades anticipades van vendre molt ràpid. Recomanem que la gent que prevegui anar a un local, que compri l'entrada online, i que no pensi en comprar-la en guixeta, perquè serà molt difícil, i a part això l'únic que farà és provocar aglomeracions en el local i provocar problemes de seguretat.
Els qui també fan una bona previsió aquesta nit són hotelers i restauradors. A Barcelona els hotels, de fet, freguen el 100% d'ocupació, i a tot el territori l'hostaleria constata una tendència a l'alça en les reserves.
Ja consolidat és un canvi de tendència a l'alça, a celebrar el Cap d'Any, el dia primer d'any, fora de casa i celebrar en restaurants. Per diversos motius, no? Que doncs, cada vegada la gent vol menys feina, o cada vegada inclús les cases són doncs, més petites. No? La qüestió és que aquesta tendència està generalitzada i va a l'alça.
Eren els motius que apuntava el Francesc Pintado, que és president del Gremi d'Hostalers de Tarragona.
Tot això, insistim, en un dia carregat de festes. I tu bailando. La La festa més gran serà a Barcelona. Tenim un espectacle de música, de Castelldefocs i de drons, eh? Tot això a Montjuïc.
Serà una festa, com més habitual, a l'Avinguda Maria Cristina, organitzada per l'Ajuntament. Es diu Barcelona Batega i començarà amb música a partir de les 9 del vespre per fer temps fins l'espectacle de foc i de drons que arrencarà quan quedin 10 minuts per la mitjanit.
Així a Barcelona, això a Barcelona, vaja, però, per exemple, a Girona. Girona estrenarà una cercavila després de les campanades que es faran, com és preceptiu, a la catedral.
El recorregut de la cercavila amb la Girona Marching Band sortirà de la plaça dels Apòstols i s'acabarà a la plaça de la Independència. A Tarragona i a Tortosa, l'últim dia de l'any, comença amb la visita de l'home dels nassos.
I a Mollerussa. Mollerussa, al Pla d'Urgell, tenim festa a la mítica discoteca Big Ben.
Sí, la sala que està tancada durant 10 anys prepara una gran festa a partir de les 12 de la nit.
Tot això després de les campanades, però per seguir-les, per seguir les campanades, evidentment, teniu diverses opcions. La primera, Catalunya Ràdio, amb els companys al búnquer.
Que sapigueu que això porta una mala sort terrible, fer-ho abans d'hora.
7,
10,
11,
10,
11, anem a l'última. Feliç 2025, Catalunya!
Ja em va fer un primer assaig, em van fer un primer assaig al programa especial del Nadal del Matí de Catalunya Ràdio al Teatre Colissan, però avui tindrem les de debò, amb els companys del búnquer, amb el Jair, amb la Neus i amb el Peyu. Això a Catalunya Ràdio. I a TV3?
10! 11! I 12!
Repetiran la Laura Escanes i Miqui Núñez en aquestes campanades de cap d'any del 2025 de TV3. Una altra cara de la moneda de tot això que estem explicant, d'aquesta festivitat, d'aquesta nit, és la seguretat. Perquè, evidentment, amb aquest panorama de celebracions, com és perceptiu també, com es fa cada any, s'han de reforçar els operatius policials, operatius davant les festes més grans que es fan avui. Sense cap mena de dubte, una de les més grans és a Barcelona, la capital catalana. Allà, el Pla de Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana inclou fins i tot buscar per les xarxes socials si hi ha convocatòries de festes il·legals. Miquel Jarque.
La festa més multitudinària es preveu a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina de Barcelona, que l'any passat va acollir 120.000 persones. Hi haurà un dispositiu entre les dues torres venecianes de la plaça Espanya per evitar l'accés amb armes blanques, ampolles, llaunes o patinets elèctrics. En paral·lel, es vigilaran els accessos d'aforament a les festes i el consum de begudes alcohòliques i drogues als carrers de tot el país. S'han programat controls aleatoris de persones i vehicles. Des del 19 de desembre, a més, i fins al 8 de gener, el dispositiu de seguretat es manté amb nivell 4 sobre 5 amb mesures reforçades. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Miquel. A banda de la seguretat, una altra dels punts dels quals n'haurem d'estar molt pendents aquesta nit són els discursos. Discursos de diversos presidents autonòmics que avui ofereixen les seves intervencions finals als discursos institucionals de final d'any.
Entre ells sentirem el lehendakari Manuel Pradales o la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El objetivo de Sánchez es atrincherarse al precio que sea, aunque tenga que hacer esos pactos antinatura con lo que llamaría derechona vasca o derechona catalana, con los que defienden naciones paralegales y que desprecian nuestra transición, nuestra democracia.
Veurem si repeteix les càrregues contra el president espanyol Pedro Sánchez, que va fer en la seva última roda de premsa. També fa discurs avui, discurs de cap d'any, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, després de la tercera manifestació aquest passat cap de setmana, on li han demanat la dimissió.
Justament al País Valencià, Ribarroja, Benetússer o la mateixa València celebraran la nit de cap d'any. Ho destaquem perquè són una excepció. La immensa majoria de localitats i de municipis més afectats per la dana han decidit no celebrar-ho, no fer-ho.
A Ribarroja, per exemple, s'han organitzat unes campanades solidàries. La bona notícia La trobem avui a Paiporta. El mercat d'aquest municipi reobrirà després de 2 mesos tancat, després de 2 mesos de la tragèdia. Era l'únic mercat, de fet, de totes les zones afectades per les inundacions que encara no havia pogut reobrir.
Serà, per tant, una de les imatges del dia, aquesta reobertura del mercat a Paiporta. Tot això després que, en l'últim informe al voltant de l'emergència climàtica, que vam conèixer tot just ahir, ja deien obertament que la Dana ha estat la 10a catàstrofe climàtica més costosa del món. Més costosa econòmicament, a banda les més de 200 víctimes mortals, però més costosa econòmicament, la 10a. I els experts alerten que els fenòmens meteorològics extrems, com aquest, com aquesta Dana, però també com les onades de calor, aniran a més. De fet, avui llegim al Financial Times que la Unió Europea prepara unes proves per als trens i les xarxes elèctriques d'Europa. Serien el que en economia es diria una prova d'estrès, un test d'estrès. Bàsicament, vol que els estats membres facin aquestes proves per saber si les xarxes de tren, si les xarxes elèctriques, realment podran aguantar onades de calor. Sigui com sigui, avui és l'últim dia de l'any. Benvinguts al 31 de desembre de 2024. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
Acabem el 2024. Som dimarts, 31 de desembre, i l'anticicló continua ferm, sense novetats, boira i fred a molts punts de ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre, cel clar gran part de Catalunya, però avui amb una novetat. Àrea de l'Alt, Baix Empordà, Pla de l'Estany i Gironès, amb intervals de núvols baixos, que es poden mantenir durant el dia i apareixen en algun altre punt de la costa.
A Bonpreu i Esclat tens tot el que necessites per treure't el barret a aquestes festes. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits i pernils ibèrics, carns selectes de proximitat i peix i marisc de les llotges catalanes. I a la nostra fleca hi trobaràs dolços tradicionals i pastisseria d'elaboració pròpia. Un Nadal per treure's el barret amb Bonpreu i Esclat.
3 minuts i arribarem a 8:45. Repassem la resta de notícies del matí amb la redacció d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio, començant per l'habitatge i la inseguretat, que ja són les dues principals preocupacions dels barcelonins. Això revela l'últim baròmetre de la ciutat, Francesc Soler.
Aquestes dues qüestions són els problemes que més preocupen el 28,8% i el 28,9% dels enquestats, respectivament. L'accés a l'habitatge, de fet, ha pujat 12 punts des de l'última onada, ara fa 6 mesos, i un 95% dels enquestats considera que Barcelona té un problema bastant o molt greu en aquest sentit.
Barcelona, Marta Xidó.
El 95% dels enquestats asseguren que Barcelona té un problema relacionat amb l'habitatge i d'aquests, 7 de cada 10 apunten que és molt greu. L'Ajuntament reconeix que fa anys que hi treballa, però apuntava que el problema es mantindrà en el temps. Pel que fa a la primera preocupació, continua sent la inseguretat. El tinent d'alcaldia, Jordi Valls, destacava que els furts baixen, però la multireincidència no hi ajuda.
La multireincidència, que no és un tema ja de política de seguretat en termes de cossos de seguretat, sinó que ja forma part del que és el sistema judicial, doncs no ajuda gaire a intentar reduir el que és la reincidència d'actes i de furts.
Marc Teixidor Valls, pel matí de Catalunya Ràdio.
Insistim en això, l'accés a l'habitatge, la preocupació per l'accés a l'habitatge ha pujat 12 punts d'un baròmetre per l'altre en el cas concret de la ciutat de Barcelona. I justament avui, a la portada del diari El País, es destaca que Pedro Sánchez prepara noves mesures en habitatge. L'únic problema és que no concreta quines, Sílvia Solanes.
Sí, no concreta les mesures, però sí que diu que per al dia 13 de gener es prepara un fòrum sobre habitatge que es qualifica de 5è pilar de l'estat del benestar i que allà s'anunciarien novetats. Segons el diari, el govern voldria que fossin iniciatives que es notessin aviat, però que això, quan es tracta de la qüestió de l'habitatge, és més complicat.
Doncs sobre aquest baròmetre de Barcelona i els seus resultats, el comentari del periodista Carlos Márquez.
El baròmetre municipal sempre té un punt de vici mediàtic, però no conec a ningú, i n'hi haurà i que em perdonin, que hagi marxat de Barcelona per un problema vinculat a la seguretat. En canvi, tots tenim algú proper o un amic que té un amic que ha marxat de Barcelona perquè no es pot permetre viure en un dels seus 73 barris. Tampoc recordo una manifestació de ciutat per protestar per la inseguretat. I, en canvi, recentment en vam tenir una per demanar no tant l'habitatge que se'ns promet a la Constitució, que nos dimos entre todos, sinó el fet de poder seguir vivint a la ciutat on vas néixer. Passem d'una preocupació més basada en sensacions a una que és una autèntica certesa que a mig i curt termini, em sap greu, però no té bona pinta. I focs d'artifici o solucions a mitges, com eliminar les llicències de pisos turístics, no tinc clar que ajudin gaire.
El comentari pel matí de Catalunya Ràdio del periodista Carlos Márquez. L'habitatge és, per descomptat, un dels temes que han marcat el 2024. Un altre, que també ha escalat a moltes enquestes, és la immigració. L'última setmana hem sabut que han desembarcat a les Canàries més de 2.000 embarcacions precàries.
Una xifra rècord. En tot l'any són 46.000 les barques que han arribat a l'arxipèlag. En canvi, el volum de migrants que han arribat a Europa de forma irregular per mar aquest 2024 ha baixat dràsticament.
Més detalls, Ignasi Abad.
Segons xifres de l'ONU, el 2024 han arribat per mar a Europa 190.000 migrants des de l'Àfrica. Són 90.000 menys que el 2023. La Unió Europea ho atribueix a l'èxit de les seves polítiques de contenció i, sobretot, als acords amb països tercers fora de la Unió. La caiguda del règim sirià ha evidenciat que el dret d'asil cada vegada està més en qüestió. Més d'una dotzena de governs de la Unió Europea han suspès les sol·licituds pendents dels sirians. Segons la investigadora del CIDOP, Blanca Garcés, aquesta és una tendència que es mantindrà.
El dret d'asil s'ha anat qüestionant progressivament, el 2024 també, amb el reglament de crisi, per exemple, no?, que permet als estats membres deixar d'aplicar les lleis d'asil en contextos de crisi migratòria.
Ignasi Abad, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquesta arribada de persones migrants ja fa temps que està tensionant la política canària, el que, diguem-ne, per la saturació dels centres que atenen aquest tipus de persones que arriben a les illes, que arriben a les illes. El president canari, Fernando Clavijo, que és de Coalició Canària, ja fa temps que està criticant el govern espanyol pel repartiment de menors migrants. Ahir va sumar les seves crítiques al partit amb qui governa en coalició, que és el Partit Popular.
Clavijo va lamentar que el PP bloqueja un acord amb el PSOE per reformar la llei d'estrangeria, un canvi que hauria de resoldre la crisi migratòria. En declaracions a la cadena SER, el president canari els va acusar d'amagar-se darrere d'excuses.
I és una absoluta irresponsabilidad por parte del Partido Popular, que quiere ser alternativa al gobierno de España, que se bloquee y se parapete en excusas para no dar el paso y tener un acuerdo, como tuvieron con el Consejo General del Poder Judicial, que le dé altura a un drama humanitario. Por lo tanto, tanto uno u otro, al final ambos están dejando Canarias sola.
És el que deia el president canari, Fernando Clavijo, que avui oferirà un missatge institucional com la resta de presidents autonòmics que, com dèiem ara mateix, es guarden pel 31 de desembre els discursos d'aquestes dates. El president Illa el va fer per Sant Esteve, doncs bé, avui diversos presidents ho fan avui mateix. A part de Clavijo, podrem sentir, ho dèiem també, el landacari Pradales, el president andalús, Juanma Moreno, el president valencià, Carlos Mazón, i hi ha una gran expectació, com sempre, vaja, amb la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, bàsicament per si fa alguna referència o no a l'agenda judicial, Pol Foradada.
Agenda marcada en les últimes hores per dues investigacions del Consell General del Poder Judicial que investiga dos jutges, un de Madrid per haver publicat missatges ofensius contra Pedro Sánchez i la seva dona a les xarxes socials. I també s'investiga el jutge de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco, un dels candidats, de fet, a presidir l'audiència, que va atacar Irene Montero per la llei del només si és sí.
Més detalls sobre aquesta qüestió, Aida Clemente.
El jutge que s'investiga per les piulades contra Pedro Sánchez és Manuel Ruiz de Lara. Els missatges titllava el president del govern espanyol de psicòpata i es referia a la seva dona, Begoña Gómez, com a Barbigoña. Les piulades ja no es poden consultar perquè el compte ha estat cancel·lat i no és la primera vegada. El novembre de l'any passat ja se li va obrir una diligència per comentaris semblants, però es va arxivar. El Poder Judicial també investiga un altre jutge, el magistrat de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco, per haver dit que Irene Montero donava lliçons
des de su cajero de Mercadona.
Comentari que va fer en una conferència. Velasco és un dels candidats a presidir l'Audiència Nacional. Des de Barcelona, Aida Clemente, per al matí de Catalunya Ràdio.
Doncs sobre aquesta qüestió, el comentari de la periodista Marta Monforte.
El corporativisme entre jutges ha marcat, històricament, la falta de fiscalització dintre del poder judicial, que no està acostumat a la crítica ni tampoc a cap tipus de sanció, ni social ni administrativa. D'això que critiquen obertament decisions com l'amnistia, o membres del govern espanyol i els seus familiars, com han fet tant el jutge Velasco amb el seu tracte vejatori contra l'exministra Irene Montero i el jutge Ruiz de Lara, que va referir-se a la dona del president del govern espanyol com Barbigoña. El fet de que el Consell General del Poder Judicial sopese expedient a tots dos és un primer pas, però encara en queda molt més per donar i també mentalitats que canviar.
El punt de vista de Marta Monforte, periodista d'Infolibre, pel matí de Catalunya Ràdio. Passen 4 minuts d'un quart de 9, no deixem els tribunals perquè un jutjat obliga a Badalona a donar allotjament a les persones que es van quedar al carrer quan van tancar l'alberg de persones sense llar.
L'Ajuntament haurà d'oferir de manera immediata una alternativa de pernoctació a 4 persones sense llar que van desallotjar de l'alberg de Can Bofí Vell que, ja que el jutge va considerar que es trobaven en situació de màxima vulnerabilitat.
L'alberg que acollia 45 persones sense llar va tancar l'abril perquè la cooperativa que el gestionava no podia seguir assumint-ne les despeses després que el 2021 l'Ajuntament de Badalona deixés de pagar el servei.
I condemnat fins a 5 anys de presó per fer tocaments a un noi des que tenia 13 anys fins als 15. Així ho diu la sentència a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. És un home que es feia passar per ser entrenador de futbol, Maria Núria Revella.
La fiscalia li demanava 15 anys de presó perquè l'acusava de 3 casos, però el tribunal només considera que n'ha quedat provat un. Amb tot, l'ara condemnat hi recorrerà en contra, com ha explicat el seu advocat Ramon Casadefont en unes declaracions a aquesta emissora.
La sentència serà objecte de recurs en relació a la condemna que s'ha realitzat per un d'aquests delictes al considerar que de la prova practicada en el judici oral no es pot desprendre en cap cas un pronunciament condemnatori.
Des de Barcelona, Maria Núria Revelle per al Matí de Catalunya Ràdio.
I encara parlant malauradament d'abusos, obren 3 dels 4 centres que està previst que ofereixin una atenció presencial immediata, una atenció integral, a les dones víctimes de violència masclista de Catalunya.
Estan ubicats a Tàrrega, a Vic i a Tarragona, i a mitjans de gener també s'estrenarà el de Blanes. A Catalunya hi ha una agressió sexual cada 4 hores.
Anem cap a Lleida, Noèlia Caselles.
Aquests nous centres, finançats amb fons europeus, permeten complir la llei del només sí és sí, que marca que hi ha d'haver un equipament obert les 24 hores a cada demarcació. A més, les dones hi poden demanar atenció sense haver presentat denúncia. Ho explica la secretària general del Departament d'Igualtat i Feminisme, Sònia Guerra.
I en el moment en el que no estan oberts físicament, hi ha l'atenció telefònica perquè l'equip es desplaci allà on tu estàs. Et permeten ser atesa sense haver programat una visita prèviament.
Tàrrega, Tarragona i Vic ja han obert i el de Blanes es posarà en marxa el 17 de gener. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Parlant encara de violència contra les dones, l'home que la matinada de dilluns va assassinar presumptament la seva exparella a Madrid amb arma blanca, ara sabem que hi convivia, tot i que tenia una ordre d'allunyament, Lara García.
La víctima és una dona de 29 anys amb una filla menor d'edat. La policia va detenir el presumpte agressor de 60 anys quan encara era a prop de l'escena del crim. Amb aquesta ja són 47 les víctimes de violència masclista aquest any a tot l'estat espanyol.
I Dominic Pelicot no recorrerà la sentència que el condemna 20 anys de presó per drogar i violar la seva exdona durant 10 anys i oferir-la a desenes d'homes perquè n'abusessin.
La seva advocada, Beatriz Zabarro, ha dit que el seu client no vol perjudicar-la més.
Ha decidit no recórrer perquè considerava que seria un altre calvari, nous enfrontaments, noves insinuacions per a la seva dona Giselle Pelicot, per la seva exdona Giselle Pelicot.
17 dels 51 condemnats ja han avançat que sí, apel·laran la sentència. Els que no tenien antecedents han rebut una pena de fins a 2 anys de presó i no hi ingressaran. I d'altres tampoc, perquè ja han cobert la pena mentre estaven en presó preventiva.
I encara en la crònica judicial, un últim punt, 5 persones han estat imputades per la mort de l'exmembre dels One Direction, Liam Payne, a Buenos Aires. Són dues persones que li van subministrar les drogues que s'havia pres, un amic del cantant i dos responsables de l'hotel on s'allotjava i on va morir fa 2 mesos quan va caure des d'un balcó.
Segons l'informe toxicològic, Payne ja estava inconscient a causa del consum de drogues, quan va caure al buit. El jutge ha decretat presó preventiva per a les dues persones que li van subministrar les substàncies. Un d'ells, Brian Pace, s'ha defensat a la televisió argentina Telefe.
Yo fumé marihuana y él estaba con la cocaína, que la... Viste que están todas esas fotos que la, no sé, la separaba, no sé qué hacía, lo limpiaba y eso era cada vez menos y la fumaba. No lo vi mal, lo vi normal, bien...
Tant l'amic de Payne com la gerent i l'encarregat de l'hotel estan imputats per homicidi involuntari. La nit que va morir l'exmembre de One Direction, els responsables de l'establiment van trucar diversos cops a la policia advertint que tenien un hoste que havia consumit drogues i alcohol i que estava destrossant l'habitació.
I una d'aquelles notícies que sembla mentida, aquestes alçades. Al Pirineu han estat 16 hores sense servei de telefonia mòbil ni internet per una avaria i, evidentment, estan molt, molt enrabiats. La falta de servei ha afectat centres sanitaris, hotels, restaurants, comerços, tot de 4 comarques en un dels moments de l'any, no cal dir-ho, que tenen més turistes. La bona notícia és que el servei ja s'ha recuperat, Noelia.
Una màquina que treballava diumenge a la tarda en una finca agrícola de Talarn va provocar la caiguda del servei de telefonia mòbil i internet a la Vall d'Aran, al Pallars Sobirà i el Jussà i a l'Alta Ribagorça. En un moment àlgid de turisme, els establiments estan gairebé al 100%, no poder cobrar amb targeta o gestionar entrades i reserves va complicar molt la nit. Carles Sigüenza és el president del Gremi d'Hostaleria de la Vall d'Aran.
Una situació absolutament caòtica que va repercutir, tot i la comprensió de la majoria dels clients, amb un servei
servei nefast, pèssim, no? I absolutament incomplet.
A l'Ajuntament de Viella ja han decidit fer una reclamació. Sentim l'alcalde Juan Antonio Serrano.
Em sembla una barbaritat que quatre comarques es quedin sense telefonia, sense internet, que els hospitals no funcionin, que els caixers no funcionin, que els restaurants no puguin cobrar d'un cable.
Els serveis s'han anat recuperant progressivament i l'avaria ha quedat totalment resolta després de 16 hores.
I mentrestant, Girona reconeix desajustos en la implantació dels nous sistemes de recollida de residus. Els pròxims mesos presentaran, diuen, modificacions en el sistema porta-porta. Girona, Laia Claret.
S'està canviant del sistema tradicional al porta-porta o contenidors intel·ligents, entre d'altres. El regidor Sergi Cot especifica que els pròxims plens es faran modificacions.
Després de mesos de recopilació, també d'estudi tècnic, econòmic, el que s'ha fet és proposar alguns canvis, algunes millores puntuals, sobretot enfocades en els barris de porta a porta.
I anuncia que sancionarà per segona vegada l'empresa externa de recollida de residus.
Clarament no estem contents, no tant amb la relació personal que poden tenir, sinó amb la seva execució. Nosaltres ara estem preparant una segona penalitat, que serà, doncs, especialment major. Sí, ja l'estan estudiant, eh?
També especifica que hi ha actes incívics de qui no té la targeta del contenidor i deixa la brossa al costat, per exemple, i que es controlaran per sancionar-los.
Un tribunal de Corea del Sud ordena la detenció del president Yoon Suk-yeol, investigat per insurrecció i abús de poder, recordeu, perquè va decretar la llei marcial i va ordenar a l'exèrcit que evités que el Parlament hi votés en contra.
L'oficina anticorrupció ha demanat la detenció de Yoon perquè no s'ha presentat a declarar cap de les tres vegades que l'han citat. El seu servei de seguretat, a més, ha impedit que la policia n'escorcollés el despatx i la residència oficial.
És el primer cop que s'ordena la detenció d'un president en exercici, tot i que Yoon va ser destituït pel Parlament. El Tribunal Constitucional encara ha de confirmar si l'inhabilita definitivament.
I encara Corea del Sud. Hi ha investigacions al voltant de l'accident d'avió. De fet, el Wall Street Journal reconstrueix els últims minuts de l'aparell que, recordem, es va estavellar aquest cap de setmana.
Segons diu, la torre de control va emetre una alerta quan s'acostava l'avió que s'havia detectat ocells prop de l'aeroport. Això va en la línia de la versió del govern sud-coreà, que va parlar de seguida de la possibilitat que fos un ocell el que fes malbé el tren d'aterratge, que no es va desplegar en el moment de l'aterratge. Investigadors dels Estats Units i de l'empresa Boeing ja són a Corea del Sud investigant les causes.
I el pròxim Orient, atenció amb això, 11 palestins han mort en l'últim mes al camp de refugiats de Jenin, a Cisjordània, en el marc d'una operació de seguretat contra grups armats que s'amaguen en aquest camp de refugiats. El que és més destacat d'això és que qui ha fet aquesta operació, qui posa setge sobre el camp, no són israelians, sinó són els mateixos palestins. Anem cap allà, anem cap al camp de refugiats de Jenin, amb en Jordi Brascó.
El so dels trets és constant des de fa 26 dies en aquest camp de refugiats on viuen 20.000 persones. Els residents creuen que l'autoritat palestina i en particular el seu líder, Mahmoud Abbas, està fent la feina d'Israel. L'Abu Muhammad, un dels combatents dins del camp, se sent traït.
Ha arruïnat la vida en el camp. Ahir van matar una dona, abans d'ahir un nen, l'altre dia un home gran. Així és com es protegeix la pàtria? És això el que vol Mahmoud Abbas?
L'autoritat palestina vol demostrar que és capaç de pacificar aquestes àrees conflictives per dos motius. Perquè els israelians no tinguin una excusa per entrar-hi i per guanyar punts de cara a l'exterior per supervisar Gaza un cop acabi la guerra. Des de Jenin, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara en la crònica internacional, una de les imatges de les últimes hores. Rússia i Ucraïna, aquest és el so que sentiu, han intercanviat més de 300 presoners, Lara.
És l'11è intercanvi de presoners de guerra entre aquests dos països del 2024. En concret, 189 soldats ucraïnesos han pogut tornar a casa a canvi de la llibertat de 150 militars russos.
Una de les incògnites d'aquest nou any és com evolucionarà el conflicte Ucraïna-Rússia. Sobre això, el comentari del periodista Jaume Reixac.
L'any 2025 serà l'any de la pau a Ucraïna. És una decisió que arribarà de la mà del nou president dels Estats Units, Donald Trump, que manté una fluida comunicació amb Vladimir Putin. Aquest mes de desembre ja s'han perfilat els escenaris que, en síntesi, serà pau per territoris i Ucraïna fora de l'OTAN. S'acabarà d'aquesta manera aquesta infame carnisseria humana que ha provocat més d'un milió de víctimes entre morts i ferits en els dos bàndols. Després de 3 anys de guerra, Rússia haurà conquerit una superfície equivalent a la d'Andalusia, però el seu exèrcit ha quedat en ridícul i Putin passarà la història com un genocida. Un cop ratificada la pau, serà l'hora del retorn dels 6 milions d'exiliats i de la reconstrucció de l'enorme devastació provocada per aquesta criminal agressió militar russa, que en perspectiva ha resultat un rotund fracàs.
El comentari del periodista Jaume Reixac pel matí de Catalunya Ràdio. Ens queden menys de 2 minuts per arribar a 9:15. Indignació entre el públic a Barcelona d'un concert de bandes sonores al Liceu. Aviam, resulta que el concert ha estat interpretat per una orquestra que, Marta Viana, una mica ha sigut gat per llebre, eh?
Sí, diversos assistents del concert, John Williams i Hans Zimmer, la millor música de cine, han posat reclamacions al Liceu perquè l'orquestra que l'interpreta, la Hollywood Symphony Orchestra, no és la prestigiosa orquestra estatunidenca que grava les bandes sonores de Hollywood, sinó una orquestra amateur que opera a Europa sota el mateix nom, cosa que no es detalla a la pàgina web del teatre. Marc de la Barrera és un dels assistents decebuts.
Just a arribar, abans de que comenci l'espectacle, ja va haver-hi dues coses que em van fer sospitar una miqueta. Primer, hi havia menys cadires i menys instruments del que esperaria d'una orquestra simfònica. I el segon és que el piano era un teclat. Comença el concert, al cap d'uns minuts de música, i desafinaven totalment, i sobretot un àlgid tocant Jurassic Park, que hi havia un solo que el trompetista es va quedar en blanc, va fallar les notes, i es va quedar tothom al·lucinant.
Al Matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb fons del Liceu, que es desentén de les queixes del públic i assenyala com a responsable l'empresa organitzadora del concert, la promotora Prodarte, a qui el Liceu ha llogat la sala i que es nega a fer declaracions al respecte. Demà, dia 1, es repeteix el concert.
Heu sentit els senyals horaris de 8:45. També en aquestes hores, malauradament, hem de dir adéu a una autèntica referent de la moda. Ha mort als 93 anys la dissenyadora Lola Casademunt.
Va fundar l'empresa el 1981 a casa seva, a Cardedeu, després de quedar-se viuda amb quatre fills. De seguida va començar a fer a mà bosses i accessoris com llaços i diademes, i en poc temps l'empresa es va convertir en una marca de referència i actualment té una vintena de botigues pròpies, quatre franquícies, més de 800 punts de venda multimarca a Espanya i presència en més de mig miler de punts de venda en mercats internacionals.
Doncs sobre l'autèntica rellevància de Lola Casademunt, el comentari de la periodista Maria Almanà.
Lola Casademunt, dissenyadora i fundadora de la seva firma homònima, va ser una dona forta i resilient que l'any 1981, recentment vídua i amb quatre fills, va crear la seva marca per tirar endavant la família. Inicialment, l'empresa es dedicava a la comercialització d'accessoris per al cabell, però ràpidament va fer el salt cap a la moda femenina, amb dissenys atrevits pensats per a la dona contemporània. La seva filla, Maite Gassó, comparteix la presidència de la marca i lidera l'àrea creativa, mantenint vius els valors de la perseverança, el compromís i la cultura de l'esforç que Lola Casademunt deixa com a llegat.
El comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de la periodista Maria Almanà. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, ens passem un parell de minuts de 8:45. Ho dèiem abans, és una de les notícies musicals del dia. Oh, soledad. Perquè Amaia Montero anuncia el seu retorn a la música aquest 2025.
Sí, l'anunci l'ha fet a través d'un missatge al seu compte d'Instagram on explica que els últims anys en què ha tingut problemes de salut mental han estat molt durs i diu que encara el nou any amb felicitat i il·lusió. L'última vegada que va aparèixer a l'escenari, recordem-ho, va ser el concert de Karol G a l'estiu i els rumors del seu retorn encara es van disparar més quan la vocalista de l'Oreja de Van Gogh, en aquell moment Leire Martínez, va anunciar que abandonava el grup. El que no sabem és si Amaia Montero tornarà en solitari o no. Me ayudabas con tus juegos a pintar la realidad.
Yeah, si te fuiste fiel. I encara un parell de notícies més bones, a més, per acabar l'any. Primera, el cinema català tanca un any històric.
El meu nom és Manolo Vidal. Un veí del barri de Torre Baró.
Sí, parlen d'any rècord, amb més d'un milió d'espectadors a les sales. Des del 2003, les pel·lícules rodades, doblades o subtitulades en català no superaven aquesta xifra i, a diferència de fa 21 anys, les protagonistes són pel·lícules en versió original. El mèrit el tenen el 47 de Marcel Barrena, que supera el mig milió d'espectadors, i Casa en Flames de Dani de la Orden, amb més de 456.000 entrades venudes, segons les dades provisionals de la consultora Comscore.
I la segona, acabem parlant d'aquesta casa, perquè 3CAT tanca també un any de rècord.
TV3 és la cadena més vista del 2024, també a internet, i ja fa 15 anys que és líder indiscutible a Catalunya. Catalunya Ràdio és l'emissora que guanya més oients i la plataforma 3CAT ha tingut 227 milions de reproduccions.
Montse Pujol.
TV3 tanca l'any amb un 13,7% de quota a una àmplia distància de la segona opció, a 4,4 punts de la U. I a internet fa una mitjana mensual de més de 2 milions d'usuaris únics.
públics. Els especials informatius sobre les eleccions a la Generalitat i el pas de la Dan han estat algun dels programes d'actualitat més vistos de l'any. Altres fites destacades d'aquest 2024 són la gran arrencada de temporada de Catalunya Ràdio, que acaba l'any amb 637.000 oients diaris, 55.000 més que l'any anterior, i l'augment de reproduccions a la plataforma 3CAT. La plataforma registra un gran primer any natural en funcionament amb 227 milions de reproduccions d'àudio i vídeo i més de 1,2 milions d'usuaris registrats. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en esports, Marc Andrés.
Denegada la cautelar per mantenir inscrits Dani Olmo i Pau Víctor. Ahir el jutjat de primera instància va tornar a donar la negativa al club, com va passar el jutjat mercantil divendres passat. Per solucionar-ho, el Barça busca acordar l'explotació dels seients VIP del Camp Nou amb un fons d'inversió qatarià per generar fair play. Aquesta operació comportaria uns 100 milions d'euros d'ingressos. I aquesta tarda, cursa dels nassos a Barcelona amb la doble campiona olímpica a París, Beatriz Chevet, i rècord d'inscrits, 12.000.
I cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Vanessa Carrión, bon dia de nou.
Bon dia. Matí amb alguns retards a l'R15 i també en alguns regionals. Per exemple, acaba d'arribar a l'estació de França amb 3 quarts d'hora de retard el tren que venia de Tarragona i que hauria hagut d'arribar a les 7.38. També va tard el regional que ve de Lleida i que hauria d'arribar a Sants a les 8.34. Ho fa amb 20 minuts de retard. A l'aeroport del Prat arribarà amb més d'una hora de retard l'avió de Ryanair procedent de Sofia i que hauria d'haver aterrat a 7:45. Ho farà poc minuts abans de les 9. I s'ha reprogramat un vol d'Iberia i Qatar Airways provinent d'Alacant. Havia de sortir poc després de les 8 i ho farà passades les 11.
I a les carreteres, equip viari, Mariluz García, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quins punts vermells tenim a aquesta hora?
Doncs sí que n'hi ha un de vermell perquè no és habitual i és que hi ha boira a l'autopista AP7 al llarg de 38 quilòmetres entre Mollet i Sant Celoni. Per tant, amb molt de compte en aquest punt. També una mica vermella ja la C28 a la Vall d'Aran amb aturades intermitents d'Arties a Tredòs en direcció al port de la Bonaigua per accedir a les pistes d'esquí.
I punts taronja?
Doncs les altres vies on és més habitual la boira, tot i que no és menys greu, però ja hi estan més acostumats als conductors. Autovia A2, 20 quilòmetres entre Ribera d'Ondara i Tàrrega. Autopista AP2, 6 quilòmetres entre Juneda i Castelldans.
Gràcies, Mariluz.
Bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Hola, família. Sóc el Nando Jubany. Us volem donar les gràcies per la vostra confiança. Aquest any us tornem a fer canelons d'ànec, de ceps, de tòfona i els de tota la vida. Les millors croquetes, uns torrons de bunyols de crema, trufel whisky i de iema que us cremarem cada dia, perquè els disfruteu amb tota la família. Molt bones festes.
El matí de Catalunya Ràdio.
Encara alguna notícia més amb la Lara García i la Marta Viana? Per exemple, que s'acaben les estufes de gas a Barcelona.
A partir de demà, les terrasses dels bars a Barcelona ja no podran tenir estufes de gas i, si volen mantenir la climatització externa, hi haurà d'instal·lar estufes elèctriques. La mesura té com a objectiu reduir les emissions de CO2 que genera la crema de butà. Pels restauradors, el canvi de sistema suposa invertir en l'electrificació de les terrasses, cosa que molts han deixat per l'últim moment, de manera que alguns, com Àngel Noves, gerent del 4 Lates Letamendi, no ho tindran enllestit a temps.
Bueno, la idea del local es poner eléctricas. Se está buscando una solución a ver qué tal. La eléctrica es un poco más difícil porque tiene una instalación de alambrado y tal, y con la de gas es muy fácil y práctico y más barato también.
La multa per continuar utilitzant estufes de gas a les terrasses pot arribar als 1.500 euros.
Avui és 31 de desembre i hem explicat que avui hi ha un munt d'ofertes per passar la revetlla, però també vol dir que tenim aquí la grossa de Cap d'Any.
El sorteig de Loteries de Catalunya, que reparteix un primer premi de 200.000 euros, començarà quan passin 5 minuts de la una del migdia i es farà a través de TV3 i la plataforma 3CAT. S'han posat a la venda 100.000 números amb un total de 40 sèries i cada bitllet té un preu de 10 euros. Els que encara s'ho estiguin pensant tenen temps per comprar-ne fins a les 11 del matí als 2.000 establiments habituals o a través del web de Loteries de Catalunya. Ho explica a Catalunya Ràdio el director general de Loteries de Catalunya, Jaume Torrevadella.
I ara estem a l'espera de que aquestes vendes acabin de cristal·litzar, tot sabent que hi ha l'acumulació de vendes i cada vegada més es van acumulant més cap a la darrera setmana i en aquest cas quasi cap als darrers dies.
El segon premi és de 65.000 euros i el tercer de 30.000. Hi ha dos quarts premis de 10.000 euros per bitllet i tres cinquens premis amb 5.000 euros per bitllet.
I una última cosa. Els veïns de l'urbanització del Pinal, Baix Camp, han aconseguit una demanda històrica.
El 2027 se soterrarà la línia elèctrica d'alta tensió que travessa la urbanització entre Castellbell i del Camp i Reus. Els municipis afectats i la companyia distribuïdora han firmat un conveni per soterrar-ne 10 torres. El pressupost és de més de 3 milions d'euros. La major part de l'obra la pagarà l'Institut Català de l'Energia, mentre que l'Ajuntament de Reus pagarà uns 800.000 euros i Castellbell 200.000. Es tracta d'una demanda dels veïns de fa molts anys i ara esperen que no passi com el 2006, quan es va arribar a un acord semblant, però no es va executar.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dilluns, l'Enigmàrius feia veïna favorable a una fruita de quilòmetre zero. I la resposta era propera. Propera és veïna. I si és favorable a la pera, doncs llavors és propera. L'últim Enigmàrius de l'any és en honor de l'home dels nassos. Acció tan dolenta que es pot tornar a demostrar. De 10 lletres. Acció tan dolenta que es pot tornar a demostrar. 10 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
Per fi hem quadrat les agendes i tots els amics farem un tiberi nadalenc. En Carles, com sempre, explica amb batalletes. I en Dani tocant la pandereta amb esperit nadalenc. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Tomàs? 400.000 euros?
I tu, ja tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per Nadal, demana un extra d'il·lusió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Lloguer Segur sabem que el número 5 és meravellós i s'acosta la nit més màgica de l'any, la del 5 de gener. Una nit especial per somiar, compartir i sobretot perquè es compleixin tots els teus desitjos. Gràcies al teu suport i confiança, seguirem creant llars segures i oferint noves oportunitats als que més ho necessiten. Fundació Alquiler Segur us desitja un bon Nadal i un 2025 a casa vostra.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien «Fill, apaga el llum, que cal estalviar!» Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen «Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta!»
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaperalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
Vinga, doncs obrim l'aparador amb les recomanacions del matí de Catalunya Ràdio. Avui és 31 de desembre, i ho estem explicant des de primera hora, nit de Cap d'Any. S'activa el compte enrere final per arribar al 2025. Ja hem explicat tot el que fan a moltes ciutats del país, però si us estimeu més quedar-vos a casa i seguir les campanades per la tele, atents als especials de Cap d'Any a Catalunya Ràdio amb els companys del Búnquer i a TV3 amb el Miqui Núñez i la Laura Escanes. Veiem per què ens diu el Darío Porres el que hem de veure i de sentir.
Ja el tenim aquí, el Cap d'Any ensenya la puteta. Quan sigui les 12, agafeu 12 raïms i poseu TV3 o Catalunya Ràdio. Per què? Per quin gust que fa escoltar les campanades en català. Perquè el Miqui Núñez i la Laura Escanes són tan macos que te'ls enduries a casa. Per què l'any passat ja ho vam fer genial? Perquè amb la Laura el 2025 sigui una travessa plena de coses bones. Perquè amb el Miqui l'any vinent sigui eufòric i arribeu al zènit. Perquè estic fins al gorro de la Pedrotxa i quin vestit es posa. Perquè si poseu el Broncano encara se us apareixerà el Pablo Motos dient que ell té l'exclusiva del raïm. Perquè si sou de ràdio, en Jair, en Peyu i la Neus us faran entrar l'any nou amb un somriure. Perquè el búnquer on mengeu el raïm estigui ple de gent que us estima. Perquè sí. Perquè l'Ostrell i el Freddy m'han promès que per aquesta píndola em paguen el triple. És broma, però no ho és, que us desitja a tots un feliç 2025, molta tele i molta ràdio.
Gràcies, Darío Porras, i molt bon any a tu també. I ara, a l'aparador, dues recomanacions més per aquests dies. La primera, demà, dia 1, al Palau de la Música. Perquè ja sabeu que per Cap d'Any la tradició ens fa mirar cap a Viena i el concert de valsos i danses de la família Strauss. Però vaja, si no heu trobat entrades, però voleu viure un concert semblant en directe, sempre podeu anar al Palau de la Música. Ens ho explica el nostre home clàssic, l'Albert Galceran.
Des de l'any 1939, cada 1 de gener, la Filarmònica de Viena es vesteix de gala per protagonitzar el més mediàtic concert de tot el món, el dedicat a les polques, marxes i danses dels Strauss. Un concert tan famós que és quasi impossible aconseguir-ne una entrada. Doncs bé, seguint el fil d'aquest èxit, la Simfònica del Vallès programa per avui al migdia i pels dies 1, 2 i 4 de gener un concert dirigit per Isabel Rubio amb un programa similar al de la capital austríaca. No és el mateix que estar a la sala daurada del Musikverein, però almenys és la sala modernista de Domènec i Montaner.
I l'altra proposta que us dèiem, el Mercat de les Flors. Allà hi podreu veure Copiar, de la companyia Animal Religion, un espectacle per nens i nenes a partir de 8 anys, ens ho explica el seu director, el Quim Girón.
Soc en Quim Girón, fundador de la companyia Animal Religion, i us convido a venir a veure l'espectacle Copiar. Copiar és un espectacle per tothom, per tots públics, familiar, on a l'atzar agafem 8 nens i nenes del públic, els fem pujar a l'escenari i improvisem un espectacle de principi a final. És sempre diferent, molt divertit, no us el podeu perdre, i no només hi ha circ, sinó que també ens comuniquem a través del llenguatge del cos, i és així com, a través d'imitar-nos, a través de la còpia, veure com es desenrotlla tot un espectacle per primera vegada amb aquests petits acròbates. Us esperem al teatre.
Afanyeu-vos perquè l'espectacle s'hi estarà molt pocs dies, eh? S'estrena aquest dijous, el dia 2 del segon dia de l'any, el 2 de gener, i ho podeu veure fins... ho podeu veure també el divendres 3, el cap de setmana, i l'11 i 12 de gener. Però vaja, un grapat de dies, i és important dir que les entrades ja estan a la venda.
A Bacus, sempre amb la cultura i la diversió. Per això, acaba l'any amb descomptes espectaculars. Només fins al 31 de desembre, aprofita fins al 40% de descompte en una selecció brutal de jocs i joguines. Vine a qualsevol botiga Bacus o visita el web.
Vinga, anem als esports. Marc Andrés, bon dia de nou.
Bon dia.
Denegada la cautelar per mantenir inscrits Dani Olmo i Pau Víctor.
El jutjat de primera instància va denegar ahir al vespre la demanda d'inscripció cautelar dels jugadors, tal com va fer un jutjat mercantil divendres. La via que ara seguirà el club és acordar un contracte amb un fons d'inversió qatarià per explotar part dels seients VIP del nou Camp Nou. Això comportaria uns ingressos d'uns 100 milions d'euros i la Lliga ha d'examinar la documentació necessària per donar-hi el vistiplau. Hi ha poc temps, això sí, ja que el termini s'acaba d'aquí unes 15 hores i 13 minuts aquesta mitjanit.
Mentrestant, Christensen podria rebre l'alt per al partit d'aquest dissabte.
El danès s'entrena amb el resta de la plantilla i podria reaparèixer al camp del Barbastre. Christensen només va jugar el primer partit de la primera jornada d'aquesta lliga i està aturat des del mes d'agost. D'altra banda, ahir van tornar a la feina el Girona i l'Espanyol, els gironins, davant de 3.100 persones a Montilivi, sense Yasser Asprilla, que té permís per incorporar-se més tard. El mateix cas que Andrés Vélez per part blanquiblava, que s'incorporarà el 2 de gener. La plantilla, això sí, va començar-se a entrenar ahir a porta tancada.
I un altre dels punts claus d'aquest 31 de desembre. Tenim una edició de rècord de la cursa dels Nassos.
12.000 inscrits a la cursa que recorrerà 5 quilòmetres pels carrers de Barcelona, amb una gran protagonista, la doble campiona olímpica de 5.000 i 10.000 metres a París, la caniana Beatriz Chevet. En bàsquet, victòria important de la penya contra el Gran Canària per 89-78. L'entrenador dels badalonins és Dani Miret.
La nostra capacitat de treballar, d'esforçar-nos i de jugar en equip, els nostres valors no s'han pogut traslladar a conceptes basquetbolístics doncs, fins a la segona part, no? Que crec que hem jugat molt millor.
També ahir, derrota del Lleida a la pista del líder, el València per 107-92, i en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma va guanyar la Copa Catalunya masculina en imposar-se per 5-2 al Barça. Així ho celebrava el jugador Àlex Verdejo.
Teníem l'afició de la nostra
del nostre joc i gràcies a ells també hem pogut fer aquest partidàs. Estem contents, no?, perquè, hosti, jugar amb el Barça, ficar 5 gols, hosti, no és fàcil. I l'equip ha estat de 10. Enhorabona.
El títol femení va ser per la penya Esplugues, que va derrotar per 4-0 a les Corts.
I el comentari esportiu avui amb el Bernat Soler.
Com era d'esperar, el cas de la inscripció de Dani Olmo ens té enganxats fins l'últim dia de l'any, com aquestes sèries de televisió que mantenen l'atenció de l'espectador fins a l'últim capítol. El Barça, pel que sembla, també s'ha decidit que el més divertit és esperar a l'últim moment per desencallar situacions com aquesta d'ara, on el que hi ha en joc és el futur d'un futbolista. Possiblement una nova palanca salvadora permet inscriure Olmo abans que comencem a menjar el raïm, i aleshores tots riurem i brindarem. I mentre ens desitgem un bon any nou, oblidarem que la improvisació i la puntada endavant són les maneres de fer preferides dels sapastres i, sobretot, dels venedors de fum.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Tinc un bon feeling.
Molt bé, molt bé.
El 2025 serà un bon any.
Per l'Obrima, que el 2025 s'apropa.
Apunta!
Un any més amb aquesta tropa. Però tot i ells aquest any pot ser un molt bon any.
I ell?
Nit de Cap d'Any, avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me escuchas,
me haces bien.
Cuando me impulsas.
Y cuando me haces reír.
La inclusió de les persones amb discapacitat ens fa millors a tots. Grup Social 11. La inclusió és imparable.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba. Naturals des de 1893 amb el nostre tarannà.
Miqui, 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 acabo de sortir ara mateix de fer-me la prova de vestuari. És tan increïble que crec que no t'ho pots imaginar.
Laura, tia, tinc moltes ganes de tornar a fer el raïm amb tu.
Però escolta, amb mi i amb tot Catalunya, no?
Les campanades de Cap d'Any amb Laura Escanes i Miqui Núñez. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7 minuts per arribar a les 9, Maiol Roger, hola!
Hola!
Què diuen els altres?
Doncs, com diria Gerard Jubany, els altres no. Què dius tu, Freddy, que has decidit fer servir el teu púlpit per donar la benvinguda als fidels?
Ja avui és dimarts, és 31 de desembre, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Ona amb 3 quilos i 330 grams a l'Hospital Comarcal d'Amposta, i també ha nascut l'Ani, en aquest cas amb 4 quilos i 490 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Benvingudes a la Bíblia... A la Bíblia, no. Benvingudes a la vida.
M'agrada molt aquest toteu de... Què acabo de dir?
És que no té cap justificació.
No, cap ni una. I després ho intentes arreglar i estàs a punt, però molt a punt d'entrar a un jardí, eh?
No, benvingudes a la vida. Benvingudes a la Bíblia també, això no se sap. Això és va cadascú. Benvingudes a la vida. Enhorabona a les famílies.
Això va cadascú. És una mica com aquest mem d'aquestes festes de... Has vingut amb el nòvio? Bueno, o nòvia, el que vulguis. No t'ha quedat una mica així. Si voleu entrar a la Bíblia... Escolta'm, però... No, Freddy, perquè és l'últim dia de l'any. Una pregunta. Per tu, quina és la notícia de l'any? La notícia que dius, ostres, la notícia més important de l'any?
La notícia més important de l'any? Sí. Ara m'has matat, no sé.
No sé, per exemple, podríem dir la Dana València. Jo sospito que per tu és la Dana València perquè intentes colar València a qualsevol notícia.
I ha vistat una balença... Una... No, ha vistat una València, no. Ha vistat una balena. Ha vistat una balena.
És grossa, València, això, sí, això és veritat. Sí. Però va, anem a
aquesta,
celebrar.
Aquesta tampoc té cap explicació.
No, aquesta no, a nosaltres ens alegra.
Ja, 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 ja.
Anem a celebrar, en fi, que avui és Cap d'Any. Sí. L'any que hem vist a Puigdemont tornar a Catalunya i tornar a marxar.
L'avinguda del senyor Carles Puigdemont l'altre dia, ahir, s'assemblava més al que fa el senyor Jimmy Jam que no l'avinguda d'un expresident. La paz va andar buscando,
ahí en ellas. Doncs això, fem un resum de l'any. Tenim nou president, Salvador Illa, amb un govern molt tècnic.
La meva proposta és escoltar els tècnics i que des d'un punt de vista tècnic ens diguin que aquest aeroport s'ha de millorar. Tècnicament ens han de dir quina és la manera de poder millorar-lo.
I tècnicament tenim nou president Esquerra Republicana, però la pràctica és el mateix president que hi havia Esquerra Republicana, però no és el mateix president perquè va dimitir al mig. És una cosa molt estranya. Com estranyes són les comparacions que feia Alfred Bosch.
Tots els honors cap a Messi i cap a Oriol Junqueras, i tots dos doncs han tingut el detall d'agafar-se un bon descans del guerrer.
No, Messi no ha tornat al Barça, no, és una cosa que li ha dit per desgràcia Alfred Bosch. No sé, aquesta comparació no m'acaba de funcionar, sí que em funciona la de Ramon Tremosa amb Chris Martin. You try your best when you don't succeed. Perquè sí, aquest any Ramon Tremosa ha continuat regalant-nos versions, però si parlem d'actualitat musical hem de parlar del renaixement de la carrera musical de Carlos Mazón. Si tu no estàs... Jo estic enganxada, eh?
Sí.
És veritat que veient-lo governar, hom ha arribat a la conclusió que quina llàstima que no es dediqués a la música o al que fossin aquests esgarips que ara sentim. La Dana també ens ha permès, veus? I tu fas 6 hores, jo faig 2 minuts, imagina't. Veure Felip VI posar-se a xulo amb els ciutadans.
Si quieres no vengo, me quedo en Madrid.
Si quieres no vengo, me quedo en Madrid, que la corona pa sacarla, el que de sacar pa funcionar-la, si no és un parguela. I un altre nom per la història, el senyor Gangnam Pulse. Open Gangnam Style. Que l'han posat a un govern o vai polítics?
No soy de ningún partido político, no tengo ninguna afiliación política y desde luego no acepto directrices políticas en algo que es pura y simplemente una labor técnica de reconstrucción.
Clar, recordes que deia allò de haga como yo y no se meta en política?
Sí,
no, però
vaja. Sí, vagament.
Altres notícies, s'ha casat l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, una de les convidades, ho explicava així, Esperanza Aguirre.
Bueno, han bailat un xotis increïble.
Sí, no? Un xot és increïble i ho valorava així l'acompanyant d'Esperanza Aguirre.
Hemos bebido mucho.
Ah, bebido mucho, ¿no?
Madre mía, mañana la resaca, caballero.
Exacto, exacto. Ah,
pero es domingo.
Nota per l'oient, aquest senyor era el que conduïa i explicava això a la televisió i no consta que l'hagin detingut. Aquest any també s'ha defensat el tomàquet espanyol.
I verà que el tomàquet espanyol és imbatible.
S'han creat termes polítics estranys.
I Catalunya no acceptarà una oferta de calimocho fiscal.
I altres que han fet fortuna.
¿En qué punto de la fachosfera se encontraba el señor Sánchez?
Encara no entès per això què vol dir el verb cocotear.
O cuando decía que Junts era la derecha xenófoba. O cuando decían que ustedes, los de Junts, cocoteaban con Putin.
És com una mena de seducció amb cocos, ja m'ho explicaran, d'un partit que li deia xenòfogo. És un any on la disputa entre el govern i l'oposició ha arribat a la calvofòbia.
Yep. De este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid, desde las gafas, bueno, los dos tienen gafas, del que tiene menos pelo, este, del Tellado.
No, sí, Tellado es calp, sí, y sí. La calvofobia es compartida por todo el gobierno, también por Bolaños.
Da, señor Tellado, cuando quiera vamos usted y yo juntos al peluquero. Esto no hay ningún problema.
Llegíssim, y acabo. Yo no cauría mai en la calvofobia. No. L'any 2024 també serà recordat per la victòria de Donald Trump sobre Kamala Harris. I aquest regal de banda sonora, i també perquè Nicolás Maduro va avançar el Nadal.
Retar, les digo desde ya. Feliz Navidad.
Això era 1 d'octubre.
En paz y felicidad. Feliz Año Nuevo. Y nos vemos en la calle, en la plaza. Corre, caballito. Muchas gracias.
També et dic...
Corre, caballito.
Quina cançó més bonica, però qui vol anar en cavallito podent anar en burrito?
Ai, no! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Crec que ens seguirem regalant...
Com, perdona, que bona entrada d'any.
Bona entrada d'any a tothom.
Sí, ja mateix.
Amb el burrito...
Amb el burrito dels nassos.
No, tu ves a València, a Casa Malena, és el que vulguis fer, tu que ho deixes.
Ho regala Bíblia.
Total, el dia 2 tornem a estar aquí.
Apa, merci, Maiol.
Apa.
Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i molt vent a vàries de les regions. Serà un dia ennuvolat, hi haurà neu a les muntanyes. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra.
Francesc Mauri, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què diuen els mapes del temps a aquesta hora? Ui, espera't un momentet, que tenim alguna senyal. Tenim alguna senyal que no acaba de funcionar. Farem la mobilitat primer, si et sembla. Vanessa Carrion, que la tinc aquí. Vanessa, com tenim el transport públic?
Doncs mira, matí, en què hem tingut alguns retards als trens de Rodalies i regionals que feien el trajecte de Tarragona a Barcelona, ara normalitat. El que va ara prop de mitja hora tard és el regional que va de Lleida a Sants, que hauria hagut d'arribar a les 8:34 i que està previst que ho faci a les 9.
Gràcies, Vanessa. Ara sí, anem amb el Francesc Mauri. Bàsicament era saber, Francesc, quin temps tindrem avui, perquè ens diuen que farà fred, eh?
Sí, el fa, el fred. L'única zona on no fa fred és l'alta muntanya comparat amb la resta del país. I continuarem així, amb aquest anticicló. Hi ha una novetat, els núvols que han començat a aparèixer en alguns punts del Pla de l'Estany, Empordà, Gironès...